Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ferrocarrils de la línia S2 Sabadell cada 5 minuts a partir del 2022. La companyia s'hi ha compromès avui després de presentar des de Rubí 15 nous trens que s'incorporaran a les diferents línies del Vallès. Ara començaran a funcionar en fase de proves i sense passatgers els primers combois, uns estudis que s'allargaran durant mig any. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, ha celebrat així l'anunci.
Si em permeteu l'expressió i manllevant paraules del president Tarradellas, que va ser el fundador de Ferrocarrils de la Generalitat, Ciutadans de Catalunya, Ciutadans del Vallès, ja la tenim aquí. L'hem esperat durant molt de temps i ja tenim aquí les noves unitats 115 de Ferrocarrils. 15 noves unitats que, sumades de les 46, seran 61 noves unitats que tindrà la línia del Vallès.
Els nous trens començaran a circular per la ciutat l'estiu que ve. Els formen 4 cotxes amb capacitat per a gairebé 800 viatgers. Els combois comptaran amb 2 espais per a persones amb mobilitat reduïda i també per a bicicletes, a més de connexions USB en tots els seients. És dijous, 6 de maig, comença el Notícies Migdia.
Titulars.
6.000 dosis diàries, aquesta és la capacitat que tindrà el nou centre de vacunació massiva contra la Covid-19 que s'habilitarà la pista coberta d'atletisme. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El Departament de Salut i l'Ajuntament de Sabadell estan acabant de tancar els serrells perquè el vacunòdrom sigui una realitat en poques setmanes. El regidor Eloi Cortés és portaveu adjunt del govern municipal.
L'Ajuntament de Sabadell i el CatSalut fa setmanes que estem treballant conjuntament per fer possible l'obertura de la pista coberta d'atletisme com un dels punts de vacunació massiva que s'estan preparant arreu del territori.
El nou centre de vacunació massiva s'assumarà als punts que ja funcionen als casals cívics dels Marinals i Rogelio Soto a Campoamor.
Sabadell recupera la nit dels museus el pròxim 15 de maig.
És l'acte central del programa per commemorar el Dia Internacional dels Museus. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat com es farà possible aquesta iniciativa.
Enguany tornem, afortunadament, com amb tantes altres coses, a la presencialitat, encara que sigui una presencialitat una mica sesgada encara. La programació serà d'unes jornades de portes obertes amb diverses activitats gratuïtes per tots els públics. Degut a les condicions sanitàries que encara ens restringeixen, aforaments i evidentment, doncs, la manera d'accedir-hi, els aforaments seran limitats i caldrà inscripció prèvia a totes les activitats.
Els museus municipals, els espais Natura i Cultura i el Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont mostraran durant les pròximes setmanes els seus béns més preuats.
El Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar la visita de diumenge al Real Oviedo.
En roda de premsa, Ian Mackay ha assegurat que portes endins confiaven a fer el 6 de 6 contra el Mallorca i el Rayo a la nova Creu Alta. El porter gallec també creu que la salvació anirà més barat enguany i no caldrà arribar als 50 punts.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps de la mà de l'Estel Figueres. Molt bon dia.
Hola, aquest dijous a la tarda vindrà dominat pel sol en general. Sí que hi podran créixer algunes nublades a punts del Pirineu, Prepirineu, també de la serralada prelitoral, però amb poques conseqüències. Els intervals de núvols baixos que han desaparegut al llarg del matí, esperem que es tornin a formar al final de la jornada, però que no siguin tan extensos ni tan compactes. Tot això amb una temperatura màxima que esperem que sigui més alta que no pas la del dimecres, valors que poden arribar fins als 24 graus al litoral i fins als 28-29, sobretot de punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. De cara al divendres tornarem a tenir una jornada marcada pel sol, es tornaran a repetir aquests intervals de núvols baixos i creixeran amb més força les nuvolades, sobretot a la zona del Pirineu Oriental, i també poden arribar els ruixats a punts de les comarques de Girona. Dissabte serà un dia radiant i el diumenge ens espera un canvi de temps, i de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, els principals problemes a aquesta hora es concentren a l'autovia A2, que està tallada a l'altura de Bell-lloc d'Urgell en direcció a Barcelona a conseqüència d'un accident que ha tingut lloc aquest matí. Ara mateix el trànsit continua desviat per la carretera L11. I també continuen les obres a la 2 a Torreferrera en direcció a Saragossa i en aquest cas el trànsit es desvia per la calçada en sentit contrari. Hi ha retencions en els dos sentits de la marxa, sobretot 4 quilòmetres en sentit Saragossa. I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Adrià Rodríguez i Allats des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, és el Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, la xarxa de transport públic de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya tindrà una freqüència de pas entre els trens de 5 minuts a partir de l'estiu de l'any que ve, de 2022. Avui s'ha entregat el primer dels 15 nous combois que contribuiran a assolir aquests temps que, com ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, suposarà deixar de fixar-se a l'horari i agafar el tren com si fos un metro.
Aquest servei que prestem actualment amb horaris, que són molt freqüents ja actualment en hora punta, però que continues doncs, mirant l'horari. Jo, com a usuari d'aquesta línia, doncs, us asseguro que miro l'horari sovint abans d'anar cap a l'estació, a un servei per freqüència. A un servei per freqüència, que vol dir que això serà com el metro. Ja té el nom, Metro del Vallès, i l'hem utilitzat en moltes ocasions, però és que, efectivament, tu aniràs cap a l'estació sense atendre l'horari. I a l'arribar a l'estació tindràs, senzillament, el rellotge que et dirà quan passa el proper tren.
La línia S2 de Sabadell veurà com la unitat 115 circularan proves per les seves vies durant el pròxim mig any sense passatgers.
El nou model té capacitat per a 775 persones i incorpora una entrada USB a cadascun dels 196 seients per carregar dispositius. Compta amb un sistema de videovigilància digital en temps real i ha situat 4 pantalles informatives al llarg del sostre de cada vagó. En les hores vall, la freqüència de pas serà de 10 minuts. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, diu que l'esforç de l'empresa respon a 3 reptes.
Nosaltres teníem 3 reptes a assumir, o 3 grans canvis que havia d'afrontar l'empresa. El canvi climàtic i la contaminació. Teníem un segon repte, que era el canvi tecnològic, la digitalització del servei de transport públic. Evidentment, això ha sigut imprescindible per fer front, conjuntament amb l'ATM, a tot el que ha sigut aquesta pandèmia que estem encara vivint. I el tercer, un canvi d'escala, que és aquesta escala global passar-la a ser una escala local o una escala global. No? Ja no pensem com la gent es mou des de Rubí fins a Montaner o fins a Plaça Catalunya, sinó que es vol la gent des de Rubí fins a Hong Kong o fins a Nova York.
El canvi suposa la contractació de 200 persones. La incorporació de la nova maquinària va ser una decisió de Josep Rull quan era conseller el 2016. El 2022 s'espera recuperar el nivell de viatges anterior a la pandèmia.
Precisament, l'empresa ha decidit invertir 230.000 euros a l'estació Can Feu Gràcia per una actuació que eviti inundacions com les que van aturar el pas dels trens durant un dia sencer.
Va passar l'octubre del 2019 quan el fals túnel de la instal·lació va quedar negat d'aigua. Ho ha explicat també Ricard Font.
Can Feu és una actuació que el que servirà és per evitar part dels problemes que hem tingut en dies d'especial pluja, per dir-ho d'una manera. És a dir, els dies que hem tingut molta pluja i ho hem tingut en un moment concret de manera molt intensa, doncs hem tingut 2 dies en els quals hem patit durant algunes hores algun tipus d'inundació. Actuacions que ha fet l'Ajuntament i actuacions que farem nosaltres farà que això doncs, sigui pràcticament impossible que passi.
Els perímetres construïts al voltant de les reixes de ventilació dels pous d'emergència s'acompanyen de la neteja del torrent, on es dificultarà el pas de les restes vegetals que sol arrossegar l'aigua, que serà redirigida cap a una altra canalització.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El vacunòdrom de Sabadell entrarà en servei el pròxim 1 de juny. La pista coberta d'atletisme es convertirà a partir d'aquell dia en un gran centre de vacunació contra la Covid-19, on es podrien arribar a posar fins a 6.000 dosis al dia. L'equipament se sumarà als altres 2 punts de vacunació que ja funcionen, els casals cívics dels Marinals i Rogelio Soto, a Campoamor. El portaveu adjunt del govern municipal, el regidor Eloi Cortés, ha donat més detalls de com funcionarà el centre de vacunació massiva.
El dia 1 de juny entrarà en funcionament, i quan hi hagi prou vacunes, la pista coberta com a punt de vacunació massiva, en aquest cas pels municipis del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, és a dir, la regió sanitària metropolitana nord. I la idea és que s'hi pugui vacunar a un ritme d'entre 5.000 i 6.000 dosis diàries. A dia d'avui doncs, seguim treballant amb el CatSalut, l'ICS, el Taulí i el SEM per acabar de tancar doncs, tot el que és l'operativa de la vacunació i aspectes fonamentals com són garantir l'accessibilitat en aquest espai.
La pista coberta d'atletisme s'haurà de reconfigurar en poques setmanes. Actualment, l'equipament de Sant Oleguer continua habilitat com a hospital temporal per a pacients de coronavirus. Les instal·lacions, però, mai s'han arribat a fer servir. El centre de vacunació massiva es posarà en marxa tot just quan es preveu que comencin a inocular-se les persones d'entre 40 i 49 anys.
El ritme s'ha accelerat en les últimes setmanes amb l'arribada de més dosis i a partir del dia 10 s'iniciarà el procés d'immunització a les persones d'entre 50 i 59 anys. A hores d'ara, a Sabadell, 56.725 persones han rebut almenys la primera dosi, mentre que 25.977 ja tenen la pauta completa.
Mentrestant, la incidència del virus continua reculant a la ciutat.
Així és, el risc de rebrot ha baixat 10 punts fins a situar-se en els 212 actuals. També ha retrocedit lleugerament la velocitat de contagi fins al 0,71, mentre que la incidència acumulada a 14 dies ha passat dels 303 casos per cada 100.000 habitants als 294. En les últimes 24 hores s'han detectat 46 positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 18.694. També s'han notificat dues defuncions més, que situen el volum total de morts en les 553.
I quina és la situació a dia d'avui als centres educatius de Sabadell?
Respecte de fa 15 dies, la situació ha millorat. Aquest dijous hi ha un total de 41 grups escolars confinats per un positiu de Covid-19. Són 26 menys que fa dues setmanes. En conseqüència, baixen les persones en quarantena fins a les 1.081, pràcticament 600 menys en relació a l'últim balanç. Pel que fa als positius, també n'hi ha hagut 86 menys que dues setmanes abans, de manera que en els últims 10 dies s'han detectat un total de 108.
I quins són els centres educatius més afectats?
D'una banda, l'Institut Ferran Casablanques a la Concòrdia, que acumula 5 grups confinats, 110 persones aïllades i 5 positius en els darrers 10 dies. De l'altra, el centre de la Mare del Diví Pastor, el centre amb 4 grups aïllats, 108 persones en quarantena i 3 casos positius en els últims 10 dies.
Continuem repassant altres temes també en òrbita coronavirus. L'aixecament de les patents de les vacunes contra la Covid-19 és una mica més a prop. El govern espanyol i el dels Estats Units ja s'hi han mostrat partidaris.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha expressat el suport a aquest pas endavant.
El president Sánchez lo puso en la mesa y yo creo que esta pandemia y esta situación requieren una respuesta de tal naturaleza. Creo que aquí esa frase que es bonita éticamente, que siempre decimos o nos salvamos todos o no se salva ninguno, pero yo creo que es literalmente verdad. Vivimos un mundo donde todo el mundo se mueve para todos los sitios y no estamos vacunados todos, esto nos acaba de arrancar.
Demà el debat arriba als líders europeus. En cas que prosperés, la mesura facilitaria la producció de vaccins i permetria accelerar la vacunació a tot el món. Tot i això, l'aixecament de patents no seria immediat, ja que les negociacions amb l'Organització Mundial del Comerç podrien trigar entre 6 mesos i un any, segons fonts diplomàtiques europees. Tot plegat en un moment en què hi ha països com l'Índia en una situació crítica.
Mentrestant, Moderna assegura que una versió modificada de la seva vacuna protegeix de les variants de Sud-àfrica i el Brasil.
La farmacèutica ha anunciat resultats positius d'un estudi clínic en el qual només hi han participat 40 persones. Amb aquest assaig, l'empresa nord-americana avalua estratègies per augmentar els anticossos en participants vacunats prèviament i així fer front a les noves variants. Moderna també ha anunciat els resultats positius d'injectar una tercera dosi del vaccí actual per combatre aquestes variants.
La fiscalia avala la prohibició de reunions de més de 6 persones i la limitació de l'aforament en cerimònies religioses.
El Ministeri Públic ha enviat un informe al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha d'autoritzar la proposta de la Generalitat. Les dues mesures entraran en vigor el pròxim diumenge quan decau l'estat d'alarma.
I mentrestant, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, ha afirmat que la reobertura de l'oci nocturn es farà quan les dades ho permetin. I acabem. El coronel Diego Pérez de los Cobos reclama a l'Audiència Nacional la seva restitució immediata com a cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid.
De los Cobos va ser destituït fa just un any pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per pèrdua de confiança arran dels informes sobre el 8M. L'Audiència Nacional ja va decretar que el seu cessament va ser il·legal i el va deixar sense efecte.
Notícies migdia.
Continuem endavant quan són 3:15. Les patronals industrials de la ciutat fan un crit d'alerta per la manca de professionals qualificats que garanteixin un relleu a les petites i mitjanes empreses. Si és que Texfor i el Gremi de Fabricants han participat al 4 Congrés de Pimes de Catalunya, on han constatat que hi ha un alt nivell de jubilacions previstes i pocs joves preparats per agafar-los al relleu. Per aquest motiu, reclamen a les administracions més formació professional dual, més ajudes i que els fons Next Generation arribin també a les pimes.
Des del sector constaten que les plantilles de les petites i mitjanes empreses industrials estan envellint i no hi ha relleu generacional qualificat. Per aquest motiu, la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerí, considera que s'ha de dissenyar una formació professional que estigui molt més orientada a les necessitats de les empreses, el que es coneix com a FP dual. De fet, assegura que al Vallès no hi ha prou oferta per la gran quantitat de teixit industrial que tenim.
Nosaltres, com a país, necessitem clarament que la formació professional, en lloc de lligar-se en el Departament d'Educació, es lligui en el Departament d'Empresa. És a dir, hem de fer que la formació professional s'entengui com un element clau en les empreses del nostre país. Quin és el problema? Que si ho veiem com un centre docent més, des de l'organització governamental, doncs no estem donant resposta.
A part de reforçar l'FP per donar solucions a les necessitats productives, des de la patronal també demanen als governs creure més en el sector industrial a través d'ajudes directes, de bonificacions fiscals o amb l'arribada dels fons europeus de recuperació.
Qualsevol inversió en renovació de maquinària, per exemple, ha de desgravar. Totes aquelles inversions fetes en favor de la innovació han de desgravar. Hem de tenir ajuts directes que permetin a les empreses invertir per la seva millora i que això no estigui penalitzat, sinó com a altres països, per exemple Itàlia o el País Basc, això sigui un suport clar perquè l'empresari tingui la possibilitat i la facilitat d'invertir al màxim en digitalitzar-se, en innovar, en crear més ocupació. Tot això ha de tenir ajuts del govern.
Tot plegat per fer la indústria més competitiva, més atractiva pels joves, més moderna i més sostenible. En aquesta sessió del 4 Congrés de Pimes de Catalunya també hi van participar representants locals del comerç, l'emprenedoria i el tèxtil.
Encara en clau econòmica us expliquem que la companyia sabadellenca Fluidra supera el seu rècord de beneficis durant el primer trimestre del 2021. El grup dedicat a la fabricació i al manteniment de les piscines ha guanyat 67,3 milions d'euros, mentre que el primer trimestre de 2020 el benefici era només d'un milió 600.000. Des de Fluidra atribueixen aquests bons resultats a una reducció del cost del deute i també a un fort increment de les vendes.
Entre el gener i el març, les vendes de la companyia han crescut un 61% en comparació amb l'any anterior, fins a arribar als 508 milions d'euros. El director financer de l'entitat financer de Fluidra, Xavier Tintoré, ja apunta el mes de març passat aquestes bones xifres al Cafè de la Ràdio i les atribuïa a l'efecte postconfinament.
La pandèmia ens ha donat una mica de vent de cua, en el sentit que el fet que la gent passi més temps a casa fa que cuidi més les piscines que tenen, aquelles persones que tenen piscina o les piscines de comunitat. Això és especialment rellevant al nord d'Europa, per exemple, on la gent acostuma a viure en cases amb un petit jardí i fruit de la pandèmia doncs, han decidit invertir en aquest jardí i crear-se, instal·lar-se una piscina, o en molts mercats dels Estats Units.
Per altra banda, el benefici brut d'explotació s'ha situat el primer trimestre de l'any en 135 milions, més del doble respecte a l'exercici anterior. De fet, l'empresa ha revisat a l'alça les seves perspectives pel 2021 i preveu incrementar les vendes entre un 25 i un 30%. En aquest cas, el benefici net creixeria entre un 50 i un 60%. Amb tot, ja s'han superat els objectius fixats per al 2022 en el pla estratègic del grup.
Afegim un parell de punts més. Ciutadans demana al govern de Marta Ferrés que trenqui amb Junts per Sabadell després de les declaracions, han dit, hispanòfobes de la seva portaveu.
Adrián Hernández, portaveu de la formació taronja, qualifica de vergonyoses les declaracions de la seva homòloga de Junts, segons les quals es parla massa castellà al ple de Sabadell. Hernández ho considera com un atac a tots els sabadellencs i ha demanat a l'alcaldessa de la ciutat que expulsi els assessors del govern juntaires. El portaveu de Ciutadans també lamenta que Junts estigui més preocupat preocupat per l'idioma que es parli que per les propostes que es presenten per millorar la ciutat.
I la policia municipal deté una dona per resistència a l'autoritat després que els agents trobessin un gos que afirmava que era seu.
La detenció va produir-se ahir al vespre quan els agents van rebre l'avís d'un gos possiblement perdut o abandonat. Quan els policies que hi van anar van agafar l'animal, va aparèixer una dona afirmant que n'era la mestressa. Els agents la van detenir després que es negués a identificar-se i per un presumpte delicte de resistència i desobediència a l'autoritat. Finalment es va descobrir que l'amo del gos era un home de 61 anys a qui es va denunciar per no evitar-ne la fuga, per no tenir xip i per no estar censat.
10 minuts per les dues, temps ara per la cultura. El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, també a Sabadell. En aquest context, el dissabte 15 se celebrarà la Nit dels Museus, durant la qual els equipaments culturals de la ciutat obriran fins a les 9 de la nit, tot i que, si la normativa sanitària ho permet, podrien allargar fins a les 11. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat que amb aquesta iniciativa es busca atraure el públic jove.
La Nit dels Museus té com a objectiu, evidentment, fer que els museus siguin més accessibles al públic, en general, i en particular a un públic més jove. Vol també generar una xarxa de museus europeus en un esdeveniment comú, festiu i amistós.
També serà a partir del dissabte que es podran veure les joies dels museus, una peça icònica de cada equipament que ha decidit destacar per commemorar el Dia Internacional dels Museus.
En el cas del Museu d'Art, s'ha escollit una pintura de l'artista local Oriol Vilapuig del tríptic sobre l'estudi de l'erotisme que la Generalitat va comprar i va cedir a la institució del carrer Doctor Puig. Pel que fa al Museu d'Història, la joia és una col·lecció de peces d'argila del segle XVIII trobada recentment a un antic forn ceràmic del carrer de la Salut. L'Espai Natura i l'Espai Cultura també participaran de la nit i del Dia dels Museus. A la Masia de Can Deu, la joia serà una mostra d'estris d'il·luminació que es feien servir a pagès, i a l'Espai Cultura una peça de l'exposició Ciència en Joc. L'explica el director de la Fundació Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer.
El disc de Newton és un dispositiu que permet demostrar que la llum blanca està formada per 7 colors de l'Arc de Sant Martí. És una peça molt curiosa i que tots podreu gaudir-ne i veure si passeu per l'Espai Cultura.
Per altra banda, l'Institut Miquel Crusafont ha escollit una resta arqueològica espectacular, segons el director de l'Institut, David Alba.
És un crani d'amfisiònid. Els amfisiònids són uns carnívors del Miocè, bastant habituals arreu d'Europa i altres llocs del món, que es fa difícil explicar a la gent el que són, perquè normalment se'ls coneix com ossos gos.
La peça és un crani molt ben conservat de fa 16 milions d'anys. A part, tots els museus de la ciutat han organitzat diverses activitats familiars paral·leles els dies previs i posteriors al 18 de maig. Totes són gratuïtes, però cal inscripció prèvia al web municipal o a través de l'APP Sincronitzats.
I Sabadell vol protegir el seu art urbà, a part de la moció aprovada al ple municipal del mes de maig per protegir els 13 murals de 13. Des de l'Ajuntament ja treballen en diverses iniciatives per donar valor a tots els artistes que han plasmat el seu art als carrers de la ciutat. Una de les propostes és l'organització d'un festival d'art urbà que vincularà els grafitis amb altres disciplines com la dansa.
La primera edició del certamen podria arribar aquest mateix any, tot i que es preveu que vagi creixent fins a culminar el 2024, coincidint amb l'any en què Sabadell serà capital de la cultura catalana. A part del festival, també s'estan impulsant propostes més permanents, com l'impuls d'una aplicació que reculli tot l'art urbà de la ciutat perquè els ciutadans el puguin conèixer i descobrir. Així ho ha apuntat el programa El Cafè de la Ràdio, diu el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Un ciutadà, un ciutadà, pugui consultar quin és l'artista, pugui saber inclús la seva trajectòria, veure altres obres que pugui fer, i això es farà a través d'una app que també permetrà geolocalitzar aquestes obres, de manera que serà una manera de preservar-les. És evident que en algun cas, no sé, per exemple, si tenim una paret que està vinculada a una fàbrica, la fàbrica està a dia d'avui en funcionament, però aquesta fàbrica se l'arribés a vendre al propietari i hi hagués una promoció immobiliària que vingués després, doncs aquí és el treball que s'ha d'anar fent, perquè clar, si són propietats privades sempre serà més complicat que l'Ajuntament ho pugui protegir, però aquesta és la intenció, ajudar al màxim a que l'obra no desaparegui.
L'objectiu és fomentar les rutes d'art urbà a la ciutat, però també diferenciar molt bé aquestes creacions dels actes vandàlics. A part de la catalogació de l'art urbà, que s'està fent de forma conjunta amb el col·lectiu Artefacto, també s'ha creat una web on s'inclouen els murs disponibles a la ciutat per acollir aquestes creacions.
I encara en cultura, la sabadellenca Maria Hinojosa forma part del repartiment que estrena l'Emperadriu del Paral·lel aquest vespre al Teatre Nacional. La funció d'avui servirà també com a comiat del seu director, Xavier Albertí, que n'abandona el càrrec. Hinojosa ha parlat al matí de l'aprenentatge que ha viscut en treballar sota les ordres d'aquest director.
treballar amb el Xavier és com treballar amb el... No m'agrada dir rei, perquè precisament parlant de les portes de la Segona República, però sí que és el gran del teatre. I amb la gran Lluïsa Coniller, que ell no ha deixat de dir contínuament que necessita, que segurament rebrà el Nobel després d'aquesta obra. Doncs, bueno, com l'he de rebre. Per mi és clar. Un plaer venir cada dia a l'assaig. Aprenc cada segon.
Com assenyala Hinojosa, el text se situa en el període previ de la Segona República i el lloc d'ambientació és la zona del paral·lel. La soprano sabadellenca interpreta el paper de Palmira Picard, la vedet més famosa de Barcelona, la mort de la qual ploren personatges de tota classe. L'autora de l'Emperadriu del Paral·lel, Lluïsa Coniller, es convertirà en la primera dona catalana viva que estrena a la Sala Gran. L'obra s'estrenarà avui a les 7 al TNC, on es podrà anar a veure fins al 13 de juny. L'elenc el completa noms com el de Pere Arquilluer, Sílvia Marçó o Montse Esteve.
Tens ganes de que la banca canviï? Vine a la plaça d'11 i uneix-te a la primera comunitat fintech de Catalunya. Aprèn, comparteix i organitza't. Registra't i entrant a comunitat.11.cat. Tot comença a la plaça. 11.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recte final d'aquest informatiu, el primer disc de Manel Navarro es troba disponible, s'anomena Cicatriz.
La contraportada.
Ángel de luz, al que han corrompido la mente. ¿Dónde estabas tú? Monstruos vinieron a verme.
És un treball carregat d'històries de superació, com aquest que Tenga Suerte, que escoltem de fons. L'àlbum ha trigat 2 anys a veure la llum.
Els contractes vigents i factors externs han anat endarrerint la seva sortida. Inclou un single fet en col·laboració amb el terrassenc Miqui Núñez, que també ha estat representant Eurovisió, com Navarro. Ambdós es coneixen des dels 17 anys. Navarro diu al programa El Cafè de la Ràdio que està satisfet amb aquest treball.
Em sento molt feliç. La veritat, jo crec que bueno, he demostrat que sóc jo i jo mateix en aquest disc, no? que tot el que havia fet abans doncs, per consells externs, però al final havia acabat sent un personatge que no em representava gaire, i la veritat que estic molt content, no? L'acceptació del disc està sent molt bona, l'últim single amb el Miqui està anant com un tiro, i la veritat que és això, no? Jo considero que perquè un treball vagi bé ha d'estar bé un mateix, i jo crec que en aquest moment ho estem i ho estem demostrant, no? Amb aquest disc i amb tot el que vindrà ara.
Como aquel chaval que lo daría todo por tenerte.
Y sé que el viento sanará todo lo que hice bien.
Navarro no renega del seu pas pel festival musical que el va posar al focus mediàtic i diu que segurament no hauria arribat on és sense ell. Però reivindica les seves peculiaritats més enllà de la imatge d'aquell moment. Pel camí hi han hagut diversos trencaments, però les cicatrius mostren que les ferides ja estan guarides.
Doncs amb aquest que tingues suerte del sabadellenc Manel Navarro, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb en Pau Vitorí. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.